Són les 11, el 16 de gener, li queda una hora, i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ahir a aquesta hora començava a circular la notícia que María Corina Machado havia entregat el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. La decisió ha sorprès a tot arreu i ha indignat especialment el país on s'entrega el Nobel de la Pau, Noruega. I connectarem per conversar amb Josep Sala, escriptor i professor català que s'hi va instal·lar ara fa 20 anys.
Cada divendres convidem alguna persona de l'àmbit cultural per conversar sobre l'actualitat, proposar plans per al cap de setmana i escoltar-la també sobre el tema que té entre mans. Doncs bé, avui tindrem amb nosaltres Daniel Vázquez Sallés amb el seu últim llibre que es titula Los Felices 80.
I tindrem música i teatre. La música de Fito i Fittipaldis, que toquen avui i demà la nit al Sant Jordi, ho està seguint el Marc Ruiz, i també al TNC, al TNC, hi tenim la Marta Vives, mirant una brillant imperfecció. És un espectacle de dansa que visualitza les diferències a partir de l'obra d'Eli Clare, activista amb discapacitat i queer.
I des de les 10 ens acompanya, el tenim aquí assegut a la cadira de l'oient misteriós, una persona que a la pregunta aquella tan típica de si Terrassa o Sabadell, intuïm que ella ens respondria als Vallesos. Entre l'oriental i l'occidental sumen 1,5 milió d'habitants i ella elabora un producte pensat per a les dues comarques i diria jo que fins i tot per tot Catalunya. Li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant-nos aquesta nit.
Doncs avancem, perquè tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a aquesta última hora del divendres amb les veus que han marcat fins ara aquest 16 de gener. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Aquesta situació ens donarà doncs, aquesta acumulació de pluja i també que en algun punt pugui caure amb intensitat, eh? Allò que sempre esmentem, de que puguin haver-hi pluges amb molta força d'aigua, 20 litres, en 30 minuts, és allò que vigilem nosaltres, perquè és el que pot fer aquestes acumulacions més importants.
I també puc fer això amb Groenlàndia. Puc posar aranzels als països que no em donin suport amb Groenlàndia perquè ens cal Groenlàndia per seguretat nacional.
M'agradaria molt anar-hi demà, però potser no podré perquè tinc un nen petit i he de cuidar-lo. Necessita dormir durant el dia, però hem d'estar units ara i aquesta és la manera de demostrar-ho. És molt important que ho ensenyem.
El règim, a través d'una repressió severa, assassinats i tallant les comunicacions, intenta inculcar-vos por i terror i fer-vos desesperar a l'hora de continuar la lluita. Però sapigueu que, gràcies a la vostra constància i lluita, milers de militars i forces de seguretat no han anat a treballar per no participar en la repressió.
Aquest procés té diverses fases i ens trobem en una que és complexa, com he dit, en què el règim es veu obligat a desmantellar-se. Un cop fets aquests passos, finalment tindrem unes eleccions lliures i justes.
El Ministeri de Consum ha iniciat una investigació per perseguir i eliminar anuncios de viviendas en grandes portales inmobiliarios que podrían estar incumpliendo la ley, porque podrían estar ofreciéndolos a precios superiores a los que fija la ley para las zonas tensionadas o sin ofrecer información suficiente sobre el precio del último contrato de alquiler.
acuerdo que será afinado.
L'acord que es firmarà demà a Asunción, al Paraguai, és bo per al Brasil, és bo per al Mercosur, és bo per a Europa i és bo, és molt bo, sobretot per al món democràtic i per al multilateralisme.
El multilateralisme.
Es que no borré nada, es que tiene que usted entender que en un cambio de portabilidad se perdió información, en un cambio de portabilidad yo cambié de un móvil a otro, con lo cual...
Pero
y sobre este asunto, de verdad, respétenme, he venido aquí a colaborar, ya les he dicho lo que hay.
No llenceu mai res, destruïu de manera segura. Mai saps a mans de qui irà que te pot recuperar aquesta informació i te la pot liar. Però tot el tema dels USBs, aquests USBs que no feu servir, doncs tu, cop de mai, cop de martell, no tens, destrosseu-los, aquí va la vostra informació. Sigueu curosos amb el cicle de vida de les dades, sí? Mateu-lo, o sigui, tanqueu-lo ben tancat. No el deixeu de per descuit, perquè un descuit d'aquests et pot portar algun disgust.
Trencament, perquè moltes vegades sempre parlem de la immigració o de les persones nouvingudes o les persones que porten aquí molts anys que no parlen la nostra llengua, que no la volen aprendre. I això, aquestes subvencions i els inscrits aquí, el que sí que han fet ha sigut mostrar, sobretot, aquest entusiasme per aprendre la llengua, per poder-se comunicar amb els seus veïns, amb els seus companys de feina...
Passen pràcticament 7 minuts de les 11 en punt de la nit. Ha arribat l'hora de la crònica esportiva. Francesc Ripoll, bona nit.
Hola, bona nit.
Vinga, anem amb el primer document sonor que ens deixa el dia.
Oh, 48 de la segona meitat, en un penal que ha entrat Esprilla dins l'àrea. Nosaltres no hem vist que el toquessin. Van anant a cap a la pilota. S'atura. Gol, 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 gol. Ha tornat a marcar Benat. El segon de penal, amb temps afegit. El públic que s'emprenya moltíssim. Aquí al Cornellà el Prat ho celebra el Girona.
És la narració de l'Eduard Solà del gol que ha segellat la victòria del Girona al camp de l'Espanyol, eh?
Sí, s'ha acabat el partit fa només uns minuts. Espanyol 0, Girona 2, amb un doblet de penal. Doblet de Benat, de penal, un al final de la primera meitat i l'altre al final de la segona. Amb aquesta victòria, el Girona, que suma 3 victòries seguides, s'allunya el descens. L'Espanyol, amb aquesta derrota, ja acumula 3 partits sense guanyar, en un partit que ha acabat molt encès. De fet, li han acabat llançant ampolles d'aigua plenes a Gazzaniga, el portador del Girona, després d'aquest segon gol de Benat.
I el segon àudio de la jornada és també d'un partit, en aquest cas de bàsquet, ara amb narració del nostre company Ernest Macià.
Venint d'on veníem, pitjor partit potser del Barça o un dels pitjors de l'era Pasqual. Avui, quarta derrota de l'era Pasqual, derrota 80-61, però que tindrà poca conseqüència a la classificació perquè està tot molt, molt atomitzat.
És aquesta derrota del Barça de bàsquet a la pista del Real Madrid en partit d'Eurolliga, de 19 punts, 80-61, la derrota més àmplia que ha patit Xavi Pasqual des del seu retorn al Barça. Ara els dos equips s'empaten amb 14 victòries, el Madrid és 5è i el Barça 6è.
Només 61 punts, és molt poc,
sí,
no?
Sí, és curiós, vaja, almenys destacable en aquesta nova etapa de Xavi Pasqual, estava tenint molt bons resultats, avui derrota, però com deia el Macià, que tampoc porta conseqüències molt greus.
Molt bé, vinga, anem amb el tercer document. Això és un efecte d'impressora.
Sí, molt bé.
Impressora.
És la impressora que tindrà feina aquests pròxims dies a les oficines del Barça, perquè s'esperen dos moviments en aquest mercat d'hivern. Un és el de Ter Stegen. El Girona té collevant la incorporació del porter del Barça, que arribaria cedit en els pròxims dies. Avui Ter Stegen ha trucat al Girona i li ha comunicat que accepta la seva proposta, per tant, cedit al Girona fins a final de temporada. I qui també marxarà del Barça, en aquest cas traspassat, és Dro, un jove jugador de només 18 anys. Aquest matí li ha comunicat al club que pagarà la seva clàusula de rescisió, que són 6 milions d'euros, i, per tant, marxarà també en aquest mercat de fitxatges.
Déu-n'hi-do. Doncs canvis.
I tant.
Impressions.
Gràcies, Francesc.
Que vagi bé.
Bona nit.
Porque se me va
Catalunya nit.
Toda la fuerza por la boca.
Les notícies.
Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
Sota la llum de la lluna.
Porque no puedo pensar.
Amb Manel Elías.
Porque la luna se ha vuelto loca.
I Agnès Marqués.
Ya no me quiere, ya no me toca. Porque te vas.
Catalunya Ràdio.
Les 11 i 10 minuts.
Situem-nos ara a Noruega.
Corina, abrazo de Nicaragua. Félix Baradiá, tu hermano.
Ara fa poc més d'un mes rebien així a Oslo la líder opositora veneçolana María Corina Machado i va arribar de matinada desafiant la prohibició de viatjar que li havia imposat Nicolás Maduro. Per tant, després de més d'un any amagada a Venezuela, va viatjar a Noruega per poder recollir el Premi Nobel de la Pau.
I believe that President Trump's actions have been decisive to reach the point where we are right now. In which the regime is weaker than ever.
Aquí ja deia, ara la sentim, que les accions del president Donald Trump havien estat decisives per afablir el règim de Maduro. I ahir sorprenia a tothom. De fet, ho feia a aquesta hora de la nit, o així començaven a córrer les notícies, ens arribaven aquí també i les havíem d'analitzar, oferint aquesta medalla en la reunió a la Casa Blanca amb Donald Trump.
Did you offer to President Trump your Nobel Peace Prize?
I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this. 200 years ago, General...
Així li entregava, així explicava com li havia entregat aquesta medalla que Donald Trump ha acabat acceptant. Per tant, té la medalla del Premi Nobel de la Pau, un gest que ha indignat diversos sectors de Noruega i que han criticat polítics de diversos partits. I podem saludar ara l'escriptor i professor Josep Sala, que fa 20 anys que viu a la ciutat noruega de Trondheim. Bona nit, Josep Sala.
Hola, bona nit.
Se'n parla gaire aquí de tot això, imagino que sí, però vaja, tu que hi ets, com s'està vivint aquí?
Sí, els últims 2 o 3 dies se n'ha parlat moltíssim. A més, es barreja amb tota la qüestió de Groenlàndia, que per nosaltres és absolutament fonamental. O sigui que és un pact Donald Trump que tenim ara tot arreu.
Sí, sí, això, Donald Trump, és evident que ho ha capgirat tot. Sobre aquest gest específic de l'entrega de la medalla, que el comitè fins i tot ja s'hi va referir, hi ha realment indignació aquí?
Més que indignació, sorpresa o... A veure, el comitè del Nobel ha deixat molt clar que el premi es dona i ja està. Uh-huh. És per sempre. Ella li ha donat la medalla, o sigui, l'objecte físic. No li pot cedir el premi. Això també és important pel Nobel perquè, clar, si avui estava repassant la llista dels guanyadors del Premi Nobel de la Pau, i clar, tens un personal allà dintre que potser sí quan els hi van donar el premi era acceptable o s'entenia, però aquella gent al cap d'un temps va començar a fer unes coses força terribles. Fa, que era 2019, li van donar el primer ministre d'Etiòpia per haver fet la pau amb la guerra amb Eritrea, i l'any següent va començar la guerra del Tigre, que és la guerra més violenta que hi ha hagut al món els últims 10 anys, 500.000 de morts, i ell va estar completament involucrat.
Sí, sí, el Nobel de la Pau ja genera sempre moltes discussions quan s'entrega, però després aguantar la prova dels anys és realment complicat. No sé si, perquè recordem que hi ha aquests 5 membres del comitè del Nobel de la Pau, si ara se'ls demana explicacions de per què li van concedir a María Corina Machado o si hi ha alguna manera d'intentar revertir aquesta decisió.
No, més que donar les explicacions, perquè evidentment no es pot revertir, el que sí alguns partits han posat en dubte com es nomenen aquestes 5 persones. Que en teoria són 5 persones notables de la societat civil, però que estan triades pels partits polítics. Amb la qual cosa, al final són expolítics que també s'han dedicat a altres coses. Avui pensava, si donéssim el premi a Catalunya, no? Qui hi hauria en aquest comitè? Doncs potser hi hauria, no sé, la Montserrat Tura, o el president Mas, per exemple, no? Uh-huh. Gent que ja està retirada. I clar, el fet que tinguin elements polítics, que siguin nomenats pels partits polítics del Parlament, fa que alguna gent digui potser haurien de ser experts de la societat civil o gent que treballa amb la pau. Sí que és totalment independent del govern. Quan li van donar a un activista xinès fa 15 anys, la Xina va posar sancions a Noruega durant uns quants anys. I el país ho va pagar... Però bé, aquesta gent són independent i decideix el que decideix. Ara, cancel·lar-ho, no. Potser el que passarà és, com ha passat altres vegades, que aquest any no es donarà, perquè l'obsessió de Donald Trump és el Premi Nobel de la Pau. Ja ho ha dit. A més, no suporta que li van donar, també, amb una decisió força estranya, a Barack Obama. Què passarà aquest novembre si no li donen a Donald Trump? Posarà sancions a Noruega, ens posarà arancels, ens tirarà bombes? No ho sabem. Però, no sé, potser al final diran aquest any no es dona, que també és una possibilitat.
Clar, vés a saber, vés a saber. Dels novels que es donen, literatura, física, química, a Noruega li queda el de la pau, la resta es donen a Suècia. Fes-nos una mica d'història d'això.
Sí, a veure. Quan es va instituir el primer Nobel de la Pau, Noruega i Suècia estaven juntes. Noruega era una part de Suècia. I pel que sigui, el Fred Nobel va decidir que aquells, els premis de literatura, física, química, etc., es donarien a Suècia, però que el de la Pau es donaria a Oslo. Quan el 1905 es va fer el referèndum d'independència, i va guanyar que sí, i Noruega es va independitzar, doncs es va quedar aquest premi, se'l van repartir d'aquesta manera. I per això és l'únic premi dels cinc que hi ha, perquè l'economia és una cosa estranya, el que es dona a Noruega. La resta són Estocolm.
Doncs sembla que aquest que s'ha quedat Noruega és el complicat en temps de Donald Trump. Josep Sala, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies. Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Jo ara et tiro una altra cançó i tu em dones l'entrada. Sí. Sismologia. Estem al suplement de Catalunya Ràdio amb Roger, amb l'Àxel i amb el Xés i amb el Marc.
Esteu escoltant la millor cançó del disc.
No pot ser que totes siguin les millors cançons
no,
del disc.
És que
cadascú té la seva, però...
Aquesta és molt bona.
No, Omni 84.
No, però ara, en sèrio, aquesta cançó m'agrada
molt. Silenci, home, per favor. Ah, per
el suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
I a Catalunya, entra el baix.
Amb Roger Escapa.
Explicaré aquesta història de l'Omni que vaig veure a Vegas.
Com si es fan sol.
A la finestra indiscreta, piquem pedra per trobar les millors estrenes, les millors pel·lícules, les millors sèries, els millors documentals. En recomanem només el que val realment la pena.
Aquesta setmana parlarem del Cavaller dels Set Regnes, el nou spin-off de Joc de Trons que, a més, s'estrena en català.
Ja sé que sóc un cavaller de segona, però penso que podria ser alguna cosa més.
I de l'estrena de la nova pel·lícula de Rose Byrne, que acaba de guanyar el Globus d'Or a la millor actriu.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
Amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Les 11 i 18 minuts, tenim encara pendent d'explicar-vos que la nova línia de subvencions llançada per la Generalitat per aprendre català ha permès crear prop de 9.000 places en 350 cursos gratuïts que s'han distribuït en 34 comarques. Tot i així, no acaben d'eixugar les llistes d'espera. Montse Camps, bona nit.
Bona nit. Sí, a la zona més demandada, la ciutat de Barcelona, prop de 2.000 persones no s'han pogut matricular, segons Òmnium i l'Ajuntament. Amb tot, els cursos repartits per tot el territori han rebut molt bona resposta i aviat sortirà una segona convocatòria. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, defensa que els cursos arribin a tot el territori amb una oferta contínua i amb més flexibilitat. Per això creu que la noció de llista d'espera perd sentit.
El que necessitem és anar reduint el nombre de persones que triguen X temps a trobar una plaça. Vull dir que la noció de llista d'espera perd sentit perquè el que estem fent és distribuir per tot el territori, distribuir per tots els horaris, distribuir pels municipis. És més, estem fent aflorar demanda que no hi era.
En l'organització dels cursos hi han participat 104 ajuntaments, 100 entitats sense ànim de lucre i un Consell Comarcal.
En total, per tant, uns 200 organismes. Montse, veure, posem algun exemple.
Sí, hi ha molts cursos que ja estan en funcionament, com el que es fa, per exemple, a l'Associació Cultural Sol de Vila de Campredó, al Baix Ebre. El seu president i alcalde, també del municipi, Damià Grau, explica que s'han rebut peticions de tot tipus de perfils i que s'han trencat estereotips.
I dic trencament perquè moltes vegades sempre parlem de la immigració o de les persones nouvingudes o les persones que porten aquí molts anys que no parlen la nostra llengua, que no la volen aprendre. I això, aquestes subvencions i els inscrits aquí, el que sí que han fet ha sigut mostrar, sobretot, aquest entusiasme per aprendre la llengua per poder-se comunicar amb els seus veïns, amb els seus companys de feina.
Pel curs 2025-2026, el pressupost ha estat finalment d'1.400.000 euros, i pel que ve s'arribarà a 1,5 milions, que es pot ampliar fins a 3 vegades.
Doncs aquest és l'ambient d'aquest vespre a Manacor, a Mallorca, en el marc de la festa de Sant Antoni, el patró dels pagesos i els animals. I és que és la gran festa de l'any de localitats com Sa Pobla, Artà i Pollença. Passades les 8 del vespre han esclatat a Manacor les completes i s'ha celebrat la missa cantada. Ho ha seguit el nostre corresponsal a les Illes, Bruno Forte Amires.
Durant tota aquesta nit i matinada, els carrers de molts pobles de Mallorca són una autèntica festa. Música amb altaveus, fogueres enceses i gent torrant pam, embotits i sobrassada. Una oportunitat per trobar-se amb amics i fer caliu en ple hivern.
De festa, alegria, amistat...
Identitat, també. Sí. És com la festa del nostre poble, que realment se celebra molt de pobles de Mallorca, i és com una festa bastant nostra, única, i que se marca la nostra identitat.
A la ciutat de Manacor, el punt àlgid de la revetlla es viu amb l'esclat de les completes. Són misses cantades que es fan a l'església en honor a Sant Antoni. És una tradició que agrada molt als més joves.
Un sentiment que no se pot explicar, tant que no se pot explicar, que jo hauria d'estar estudiant i fent exàmens a Girona, i som a Manacor visquent el meu Sant Antoni així com Déu mana.
Bueno, per jo, és manacorina de tota la vida, vull dir, molt guapo, i estic molt contenta d'haver estat aquí, d'haver pogut veure aquest moment molt emotius, perquè hi ha hagut moments molt emotius, i bueno, que visqui Sant Antoni i que tothom ho lleu d'esquí i ho disfruti molt.
Sant Antoni és el patró dels pagesos i dels animals. La devoció que els mallorquins senten per la seva figura i les seves festes ens recorden el passat rural d'aquesta illa.
Intèrprets amb diferents capacitats pugen a l'escenari del TNC per mostrar la diferència a una brillant imperfecció. És una proposta de dansa de Vero Zendoya contra el bonisme i els estigmes. Es podrà veure fins l'1 de febrer i ja l'ha vist la Marta Vivas.
Dir que una brillant imperfecció és un espectacle de dansa és quedar-se curts, perquè és dansa, sí, però també és teatre, és documental, és humor físic, és sensibilitat i és espectacle. A partir de l'assaig de l'activista discapacitat nord-americà queer Ellie Clare, el muntatge es qüestiona la narrativa de la cura i el desig social de reparar els cossos que surten de la norma. Vero Zendoya ho explica molt bé.
Ens han venut una mentida. La discapacitat no és el problema. El problema és com nosaltres mirem a la discapacitat o com la societat està muntada.
La mirada condescendent, el llenguatge que utilitzem per referir-nos-hi i la posició d'incomoditat que sovint adoptem davant de la diferència. Un espectacle com una brillant imperfecció es converteix sobretot en un mirall propi, així ens ho ha descrit el públic.
Molt emocionant, molt divertit i molt emocionant. Imprevisible, també.
Prens la conscienciació de que les persones discapacitades poden fer el mateix dels que, per sort, no ho estem tant. Però bé, ens iguala a tots.
T'insisteixen molt en que ells no són una inspiració, i durant l'obra et vas trobant una vegada i una altra amb que aquesta és la idea que et ve, no? De, uah, que inspirador, i tu mateix et vas volent treure aquesta idea de dins, que la veus que és una cosa com molt nuclear que tenim a dintre i que hem de treballar nosaltres.
Una brillant imperfecció ens fa sentir que volem més muntatges així i que els volem a totes les sales del país. I és que els ballarins de Vero Zendoya són senzillament imperfectament brillants.
I així ha sonat Fito i Fitipaldis al Sant Jordi de Barcelona en el primer de dos concerts consecutius. El públic ha ballat i cantat al ritme de l'últim disc, El Monte de los Aullidos, i dels grans clàssics d'aquesta banda de rock com el que sona. Ho ha seguit el Marc Ruiz.
Fito Cabrales ha arrencat el concert amb A Contraluz i, com diu el títol de la cançó, ho ha fet a contrallum darrere d'una tela gegant que ha deixat caure perquè el seu rock clàssic impactés el públic que l'esperava. Una desena d'amplificadors clàssics, Marshall, Vox, Fender, Aguilar, emetien riffs i acords clàssics de rhythm and blues creats per guitarres, baix, teclat, bateria i saxo, mentre el cantant basc explicava històries rimades. La primera ovació del públic ha arribat amb Un buen castigo del disc Lo más lejos a tu lado, però l'ambient s'ha escalfat del tot amb Por la boca vive el pez. Les lletres treballades i les històries que expliquen són el secret que atrapa bona part dels seus fans. L'últim disc reflexiona sobre la maduresa amb cançons com El monte de los aullidos, que ha donat nom a l'àlbum, que reflecteix la veterania de qui ha viscut i que potser comença a notar el desgast, i d'altres com Volver al espanto, que ha interpretat mentre projectava imatges de la destrucció a Gaza. Però aquesta nit també han caigut bombes rockabilly, com Whisky Barato, que amb un superduet de violí i acordió ha fet ballar tot el Sant Jordi. I els clàssics de la seva discografia s'han fet esperar, però han arribat, esclar, Acabo de llegar, de Por la boca vive el pez, La casa por el tejado, una de les cançons que de ben segur van enganxar molts dels que aquesta nit eren al concert, i Soldadito Marinero, que ha emocionat tota la sala. Fito i Fitipaldis han deixat els instruments i el micròfon i han deixat que el públic acabés la cançó a capella abans dels bisos. Un directe rodó i una gran connexió emocional amb el públic a través de les lletres elaborades, però també per l'honestedat que brolla de Fito Cabrales cada cop que trepitja un escenari.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3 minuts i mig, arribarem a 12:15 de la nit. Avui, a aquesta hora, al Catalunya Nit, us proposem un viatge a la dècada dels 80. Acordeu-vos els cinturons, que passarem una bona estona.
Veo tu casa desde mi balcó. Chimeneas y tu ropa al sol, y aviones plateados rozando los tejados, vestido y en la cama vigilo tu ventana.
Daniel Vázquez Sallés és periodista i escriptor i acaba de publicar el llibre Los Felices 80, crònica d'una generació desconcertada. Daniel, bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut al Catalunya Nit.
Gràcies.
Els 80 tenen coses molt bones com aquests, que aquest any tornen, per cert, en concert.
Sí, jo vaig estar al concert de l'última de fila, sí, en el Velòdrom.
Imagina't, any, això és...
90, crec. És que ho recordo molt bé perquè em va deixar una nòvia que tenia en el mig del concert.
Què dius, home, no pot ser. No pot ser.
I em va quedar sempre gravat, això.
Sí, entre cançó i cançó.
Sí, 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 se'n va anar.
Sí?
Sí.
Et vas quedar fins al final del concert, tu, com a mínim?
No me'n recordo. Estàvem bastant d'això, crec.
Bueno, els 80 tenen molt, no?, d'això del no me'n recordo, no? Sí. Perquè que llegim a les teves pàgines és una crònica mig camí entre la història i la memòria personal, que és molt interessant perquè els que som una mica més joves tenim els 80 molt idealitzats. No sé si els que els vau transitar en plena joventut, tinc la sensació que no, que quan ho revisites doncs hi ha moltes coses que no han superat bé el pas dels anys.
Jo crec que els teniu molt idealitzats per culpa nostra,
ja,
per la nostra nostàlgia. I s'ha d'intentar evitar la nostàlgia. Dintre la memòria hi ha coses fantàstiques, eh? Però la nostàlgia sempre intenta evitar aquelles coses que eren més complexes. I els 80 estan plens de memòria, i de bones coses i de males coses.
Els 80 van ser un inici.
Sí.
És un inici de tot, comencen moltes coses, no? Tu, quan fas la o sigui, comences... el llibre comença, de fet, el dia que la teva mare... Mm-hmm. T'avisa a dir-te, escolta, que s'ha mort Franco, i t'ho diu pràcticament com si fos una cosa,
sí, sí,
que no es pogués dir en veu alta, no?
Sí, va venir al peu del llit, tenia 9 anys, i em va dir, s'ha mort. I em vaig aixecar i em vaig reunir, una espècie de reunió familiar, mon pare, ma mare i jo. I va ser com, com no, la fi, i al mateix temps la fi i el començament de quelcom que no sabíem on anava a parar, no? Mm-hmm.
Arriba aquest moment en què expliques aquesta història familiar i que cal recordar, perquè jo crec que ja ara, en fi, tothom ho sap, el teu pare, Manuel Vázquez Montalbán, i la teva mare, l'historiadora Anna Sallés, per tant, un entorn amb molta cultura al voltant, vull dir que això és el que marca també la teva infantesa, aquest moment vital, no? De dir, escolta, s'ha mort.
I molta política.
Molta política.
Molta política. Bé, a casa hi havia estudiants amagats. Si els pares tenien estudiants que podien estar un mes, dos mesos amagats a casa. Un d'ells va ser el Miquel Horta, que va el Miquel,
sí,
que jo soc molt amic del seu fill, i el Miquel va estar un mes o dos a casa i es va fer molt amic del meu pare, per tota la vida. El deia com el meu germà Manolo, no? I clar, per mi eren com germans per mi, perquè eren molt joves i estaven per allà, i on tenia més o menys perquè estaven allà, però la política és que era, vull dir, casa sense política no haguéssim sigut del mateix.
Anem al subtítol, va, i ens enganxem aquí. Crònica d'una generació desconcertada. Amb què i amb qui?
Doncs una miqueta amb tot, perquè amb una generació que, diguem que quan entrem, en el meu cas, jo entro als 80 amb 14 anys, i vinc d'una família molt polititzada, com he dit ara, sense saber exactament cap on anàvem, no? Què ens esperava. No? Era una època molt complicada, perquè de la transició ETA matava a diari. Hi havia allò, sorolls de sables constantment. Jo pensava, per què els meus pares no s'han dedicat a altra cosa i per què es dediquen, estan tan ficats en política, quan jo seria un tio molt més feliç si el meu pare hagués sigut, jo què sé, un lampista o... No? Perquè, esclar, hi havia aquesta por constant. I vam entrar als 80, doncs, bueno, per mi hi ha un punt molt sentimental, que és la mort de John Lennon, per mi és aquesta entrada, que després ho reflexiono amb els anys, en aquell moment. Però després és... És el cop d'estat de Tejero, és l'entrada de Felipe González, és el Reagan, és... Jo crec que no s'entendria el món actual sense saber què va passar als anys 80, que és quan comença tot aquest liberalisme salvatge.
El moment Lennon, el moment en què t'assabentes de la notícia de l'assassinat de John Lennon, és un dels episodis més tendres del llibre. Explica'l, com va anar? Estava al cotxe...
Estàvem a la ràdio, sempre a la ràdio.
Ràdio sempre.
A casa, sempre a la ràdio. M'estava portant el pare a l'escola. M'estava portant jo, llavors jo estudiava al Costa Llobera. M'estava portant i llavors m'estàvem escoltant, crec que era o Rivas Castro o Luis del Olmo, no recordo molt bé. Diuen, notícies des de Nova York. Diuen, John Lennon ha sido asesinado. I jo, que jo... Recordo quan jo tenia 5 anys, el pare em va preguntar què volia ser de gran i jo li vaig dir que jo volia ser un Beatle. Sempre arribava tard, els fets, jo. Va ser com si em trenqués la vida pel mig. Llavors vaig girar la cara cap a la finestra del cotxe perquè el meu pare no em veiés. Vaig començar a plorar silenciosament i el meu pare, el que va fer va ser, em va agafar la mà. I llavors el que recordo d'aquell dia és la mà del meu pare. Per mi és aquest el record.
És un moment molt tendre, que sense paraules es diuen moltes coses i que potser entre pare i fill, no sé si això era sovint, que passava sovint.
El meu pare era un sentimental. Tímid. Sí. I la mare també, ho dic, ha tingut uns bons pares. Sí.
M'ha cridat l'atenció, perquè segur que quan ho expliques tothom et dius però què dius? Jo hauria estat molt més feliç si el meu pare hagués estat lampista, no? Perquè, clar, tots doncs, tenim les figures dels teus pares també idealitzats com els anys 80, no? Per què ho dius, això? T'hauria sentit més lliure, potser?
Llavors, fent una anàlisi d'aquell temps, m'ho vaig passar molt malament. Sí, la idea de la fill únic, la idea de la pèrdua, de pensar que un dia podien venir a buscar-te els teus pares a casa, que et quedaries orfe, d'alguna forma. Això em feia... Per exemple, em vaig fer un incondicional dels viatges. Jo era molt feliç viatjant fora a l'estranger amb els meus pares, perquè ja em sentia tan segur. I aquesta idea del viatge com a fugida m'ha quedat tota la vida. Jo creuo la frontera per França i soc un tio feliç. Jo crec que és una cosa psicològica que ha anat arrossegant des de llavors.
A la gent jove com tu, aquells en els anys 80, aquella dècada és l'explosió del sortir, de descobrir una nova vida. Hi ha un horitzó per davant que és prometedor, tot i que costa d'arribar, perquè des de la mort de Franco fins que doncs, les institucions comencen a funcionar amb una certa naturalitat i normalitat en el que és la democràcia incipient, van passar coses, i hi ha tota una generació que està molt marcada pel consum de drogues, per una manera de sortir, que tu ho expliques bé, al final us faltava com informació. No hi havia una consciència de la vida que s'estava vivint.
Hi havia una consciència que era de classe, en el sentit de dir, jo tenia molts clars que els meus orígens eren obrers, els meus pares havien nascut al xino, la mare també de família de burgesia baixa. O sigui que els meus orígens els tenia molt clar, però jo feia una vida de burgesia benestant. I llavors tenia molt clar en aquell moment, per exemple, el tema de la droga era com... Teníem aquesta mentalitat una miqueta de no-rics, o de yuppies, no? Tenia molt clar que l'heroïna era gairebé de perdedors, no? De lumpen, i la cocaïna era una cosa que molava molt, perquè era una cosa que ens venia, que havíem vist al cinema, que venia dels Estats Units, que estava molt relacionat amb el món de la nit, aquella cosa del Preston Ellis, no? dels tios de Wall Street. I llavors, clar que no teníem tanta informació. Si jo hagués tingut tanta informació llavors com la que tinc ara, jo segurament no hauria acabat com vaig acabar. Però dius, t'arrepenteixes? No ho sé, en aquells moments era així la vida. No tinc un sentit de dir, que malament ho vas fer. No tenia la percepció que acabaria malament allò.
Ho has explicat diverses vegades aquí en el llibre i tornes, també ho havies explicat en l'últim llibre, El príncep i la mort. Recordo que em van parlar, vas tenir un problema d'addicció del que ja te'n va sortir, ho dic perquè com que has dit, que va acabar com va acabar, doncs per situar els nostres oients. Esclar, hi ha un moment quan parles del consum, dius, no sabíem o no imaginàvem o no pensàvem que darrere aquelles drogues que nosaltres preníem hi havia unes xarxes de narcotraficants, que hi havia gent sotmesa, no? O sigui, tota la pel·lícula que hi havia al darrere, que també t'he de dir que no sé si ara, vull dir, aquest tipus de consums també van acompanyats d'aquesta reflexió. Vull dir que hi ha una mirada severa sobre vosaltres en aquest llibre, em fa l'efecte.
Sí. Hi havia molta responsabilitat en moltes coses. També hi havia molta immoralitat per part nostra, perquè no et plantejaves si els morts que hi havia darrere del consum d'aquesta cocaïna, no? No t'ho plantejaves, pensaves, bueno, arriba, però no et plantejaves que darrere narcotraficants, Colòmbia estava com estava, que hi havia morts diaris, que hi havia... Tota aquesta part, diguem, de corrupció i de... No t'ho plantejaves. Per tant, sí que hi ha una reflexió posterior de tot això. I penses... Però clar, dius, tenies 20 i pico anys, igual no et planteja aquestes coses, però llavors penses, no, allò de joventut, no? Divino tesoro. Bueno, sí. Però jo crec que a vegades un ha de ser més conscient del que fa. Jo crec que la joventut actual, evidentment, la droga no ha desaparegut ni desapareixerà, malauradament, però jo crec que la gent és més conscient ara. Hi ha més campanyes. S'amaga menys. Llavors s'amagava molt. Tot. Si eres un tio... Per exemple, anar al psicòleg era gairebé... no ho podies dir, perquè llavors era allò, eres un tio que eres... podies anar a Sant Boi, no? Estaves boig, no? Per exemple, malalties que ara estan malauradament, però formen part de la nostra vida, com és el càncer, no? Llavors era una malaltia rara. No es deia, com si fes por, no? I això està més naturalitzat avui.
Ja ho hem dit, que el llibre barreja aquesta memòria personal amb una crònica més històrica, i que tot això gira al voltant de Barcelona, d'aquella Barcelona, no? Que molts tenim o idealitzat o que tenim referents, i la veritat és que el llibre n'està farcit de referències. La Barcelona actual no s'entendria sense els Jocs Olímpics, no? Tu no. Ho tens claríssim, que sí. Aquest és un fet fonamental.
A mi quan em diuen... com era la teva Barcelona? És una ciutat en transició. O sigui, passem... Quan jo entro als 80, amb 14 anys, és una ciutat molt cutre, encara que per nosaltres semblava... Era la ciutat més cosmopolita de Barcelona. I amb aquells 10 anys, Barcelona es converteix en la ciutat olímpica. O sigui, nosaltres veiem tota aquesta transformació. Segurament gent que neix als 80 ja neix en una ciutat moderna, cosmopolita, el que sigui. Nosaltres no, vam veure aquest procés, que llavors molta gent diu, era millor que a Barcelona. Nostàlgia. Vull dir, la ciutat la ha millorat, no? Ha millorat en moltes coses. Però sí que, un exemple és quan jo, l'any 84, amb 18 anys, me'n vaig a Londres. Mm. I descobreixo coses que ara semblen absurdes, però jo el dia que entro en un Pizza Hut dic, ostres, això sí que és modernitat i cosmopolitisme. D'això no en tenim a Barcelona, no? Aquella mostrària d'amanides i tot era una cosa extraordinària, no? Veure, anar pel carrer, veure que hi havia una obra de teatre on hi havia Glenda Jackson i el Derek Jacobi, qui fos, que aquella nit actuaven allà, quan tu els havies vist amb Jo Claudio, aquestes sèries així, clar, de sobte se t'obre el món i dius, i a sobre... Arribes, això que la ciutat, quan jo vaig arribar a Londres, estava fet un desastre, tan plena crisi econòmica. Jo vivia a casa d'una senyora que era profundament tatxerista, que sempre veia un tio, deia, un sindicalista, deia, comunista, que l'haurien de penjar. Jo pensava, calla, calla.
Ai, que bo.
Calla, calla. Però era un moment de la New Wave i va ser un moment per mi em va fer...
Aquests que sonen... És mi. Sí, sí. Aviam, hem d'anar avançant, Daniel, en la secció, perquè això és una entrevista, però que camufla en realitat una secció. Ens has de plantejar una proposta cultural i també ens has de dir quina és la notícia del dia, que és una altra manera de parlar del Daniel i de com és la seva mirada sobre els nostres temps. Per on vols començar?
Home, Groenlàndia, no?, que sembla que és bastant d'actualitat.
La notícia del dia, de la setmana, eh?
Sembla gairebé que sigui una illa paradisíaca, que sigui una illa grega, gairebé, i fot una mica més de fred. No, és aquesta sensació que tens, que és la impunitat. Vivim amb la impunitat total, no? Jo vaig publicar un article abans d'ahir en el Nacional i jo pensava, aquest Eric el Roig, que va ser el que va arribar per primera vegada a Groenlàndia, l'any, sembla que l'any 1984, mai podia pensar, no?, que aquella terra absolutament invivible seria l'objecte del desig del senyor de l'Eric el Taronja, no? O sigui, que seria tot com molt complicat, però la sensació que tinc és la indefensió total del món. No? Per protegir-lo hem enviat 50 soldats, no? I el Trump diu que el que vol fer és que si no accepten les seves condicions començarà a posar arancels i tot això, no? Vivim un món... Jo tinc certa por d'aquest món. Jo pensava, la gent jove pensava, quina enveja, no ser tan jove, i ara començo a dubtar-ho, eh?
Sí,
començo a dubtar-ho.
S'està complicant. Sí. Trump, que apareix al teu llibre, també, eh? Que sí. Tu vas passar
a Nova York. Nova York.
Sí, és l'últim capítol del llibre, no?, sí, que el destines a Nova York.
És un ésser... Era maligne, llavors, a Nova York. I és un ésser que... Bueno, el Trump Tower, llavors, que feia molt poc que l'havia construït, era l'exemple de la seva... de ser megalomania, no? Era un tio que, jo pensant un dia, per què tenen tan bona relació Trump i l'altre, el que va estar... El de Tesla, com es diu?
Sí, Elon Musk.
I és que tenen un gran problema, que és, van tenir un pare que mai estava satisfet del que feia. I això, per això tenen tan bona relació, tenen el mateix problema. O sigui, Trump, inclús sent president dels Estats Units, el seu pare li diria, no has triomfat a la vida. I Musk, sent el tio més ric del món, el seu pare li diria... fill meu, no has acabat d'arribar on jo volia que arribessis, no? I això és un gran conflicte que els ha unit per aquesta manca, per aquest complex.
Sí. Sí,
bona
sí.
Anàlisi.
Bona anàlisi, dius que són problemes, perquè això marca profundament, sí. Que estaria bé que tots resolguessin les persones que ho tenen, i especialment ells, que també s'ho tractessin en el sentit de... perquè marquen unes personalitats, estem parlant justament de dues personalitats molt difícils,
i
que a veure on ens porten.
Això, no? Aquesta cosa nova són les terres rares, no?
Sí, sí, sí.
Que ningú en parlava, i ara sembla que sigui, no?, el pa nostre cada dia, no? Terres rares. Ens han fet especial
listes. Sí.
Doncs tenim la notícia de la setmana, però ens falta la proposta setmanal. Sí. On ens portaries?
Oh. Una pel·lícula que es diu Nouvelle Vague.
Oh, sí. Home, jo la tinc pendent.
Aquesta pel·lícula és... Primer, jo sóc molt fan de Nouvelle Vague. I aquesta pel·lícula és... Si tu no et diguessin que és una pel·lícula de l'any 25, pensaries que és una pel·lícula de l'època de Truffaut, de Romer, de Rivet, de tota aquesta gent. Perquè és un homenatge d'una persona que notes que és un boig de tot aquest cinema, de tota aquesta proposta d'aquest llenguatge cinematogràfic que va proposar la Nouvelle Vague, i és un, per mi és disfrutar. I a part que tens una cosa molt divertida, que si tens... Jo soc molt mitòman. Soc molt mitòman. Soc més mitòman del cinema que dels escriptors, eh? Poder estar per experiència. Però et va presentant personatges al llarg de la pel·lícula, no? Hi ha alguns que et presenta, per exemple, apareix Juliette Greco, però penses, per què no era Aznavour, no? Que va ser que va rodar allò Tireu sobre el pianista i tot això, no? Però bé, és la visió que té ell d'aquest món, no?, idealitzat, i et fa una pel·lícula fantàstica, que és com es va rodar a Budesufle, no?
De hecho, podría muy bien dejarlos tirados a usted y su película.
Ja empieza a captarlo.
Doncs al llibre Los Felices 80 i afegim la pel·li de Linklater, dues propostes pel cap de setmana.
Molt bones, efectivament.
Doncs disfruteu-les.
Dani, gràcies per visitar-nos.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, moltes
gràcies. A vosaltres.
La pel·lícula que ruedes, la que montes i la que estrenes.
Sigue, no pares, hasta quedarte sin aliento.
Si quieren una nueva ola, les daremos un maletito.
3:15, així sona la rotativa que treu fum, imprinsa. Avui amb la Lídia Téllez. T'han arribat ja les portades, Lídia?
Sí, les tenim.
Doncs endavant, per quina comencem?
Doncs mira, amb l'ara mateix. Diu, rècord històric de treballadors estrangers. Els ocupats estrangers a Catalunya quasi s'han duplicat en una dècada. Després, la imatge de portada, tenim la típica imatge de l'Àrtic, i amb un vaixell de guerra molt a prop de la costa. I diu, Trump amenaça amb més arancels als països que s'oposin a l'annexió de Groenlàndia. Després tenim un soldat ucranies que diu, no som assassins però no tenim elecció. Una altra notícia, els directors d'escola podran triar més docents amb entrevistes. I homenatge universal al cineasta quasi centenari Pere Portabella.
Molt bé, això, i el Diari Ara i el Periódico.
El Periódico, que avui tenim la portada del català. El pla antiapagada del govern va fer pujar el rebut de la llum 530 milions el 2025. Uh-huh. I les mesures especials continuaran actives bona part d'aquest any. Després, per altra banda, tenim quatre imatges de l'antiga residència de Ramon Llull, de l'escola industrial, i diuen que és un tresor gairebé desconegut. Tenim Machado demana a Trump que li ajudi a tornar a Venezuela tan aviat com pugui. Del mercat laboral, la gent que viu en una província i treballa en una altra augmenta un 30% en 5 anys. I Ter Stegen s'acosta al Girona i el jugador del planter Dro ultima la seva sortida del Barça.
Molt bé, Lídia, doncs que acabi d'anar bé la nit de feina aquí a la rotativa. Una abraçada.
Bona nit, bon cap de setmana.
I més portades que han arribat ja a la redacció. Marc Güell, bona nit.
Bona nit, doncs hi podem afegir la del País, que obren també amb les amenaces de Trump. Trump amenaça amb arancels els que vulguin rebutjar l'annexió de Groenlàndia. La foto del diari és per la reunió d'ahir de Trump i Corina Machado amb la medalla del Nobel de la Pau. Machado insisteix en l'aliança amb Washington, tot i el suport al chavisme. I finalment destaquem aquest altre titular. Una vacuna per prevenir el càncer de colon mostra resultats prometedors.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marc.
Bona nit.
Doncs queden 12 minuts per la mitjanit, és l'hora màgica, i tenim una altra portada, que és el número 30 dels Vallesos. I I això ja té molt a veure amb el nostre oient misteriós, que ha arribat l'hora que sigui ja conegut, que deixi de ser un misteri, això.
Aviam, anem enfinant la recta final del programa. Aviam, el nostre oient misteriós d'avui ja es comprava el diari Avui de camí a l'escola. Feia revistes a l'institut i al seu poble, Lliçà d'Amunt. I amb aquests antecedents és normal que acabis estudiant Ciències de la Informació i fent-se periodista. Ha treballat a TV3, a diaris, a revistes i ha dirigit l'oficina de premsa d'una conselleria. És autor d'una mitja dotzena de llibres, entre l'assaig i la crònica històric. Després de tant rodar, el 2011, diu que va encetar una etapa de periodisme a foc lent i arran de terra. I des de llavors dirigeix la revista Llibre Vallesos, que tu ara tenies a les mans.
Sí.
Ell és el Vicenç Relats. Bona nit, Vicenç.
Molt bona nit.
Com estàs?
Bé, aquí dins d'aquesta peixera, veient aquest programa fantàstic que he vist en directe i tot sencer, que no es pot fer sempre.
Exacte.
És tota una dimensió desconeguda.
Has après alguna cosa avui, escoltant el Catalunya Nit?
Uf, moltes, n'apuntava tantes i veient el temps, dic, em quedo amb que l'espectacle de Corina Machado, amb el que ens pensàvem que era un premi prestigiós com el Nobel de la Pau, ha caigut d'una forma, jo crec, que forta. Sí. Que forta, i les explicacions que ens ha fet Josep Sala des de Noruega explicant la composició del jurat que l'atorga, per mi m'ha fet entendre una mica com a vegades deies, però li poden donar en el tram? Però parlem de pau o de què parlem? Perquè jo recordava premis com Nelson Mandela, com Pérez Esquivel, i que lluny que n'estem, no?, d'aquesta farsa. I ho he entès una mica. I, escolta, i he après que aquest programa, sota la llum de la lluna, fa gala del repòs, de la profunditat, de les sense presses. A mi m'ha fet pensar en el Cafè de la República de l'enyorat Joan Barril, sí. Que... perquè, sí, lluny de vegades, de, si se'm permet, de massa soroll de tertúlies repetitives, de no sé què, trobo que aquí es va molt a fons.
Joan Barril és un elogi que ens diguin això, així que moltes gràcies, anem bé. Però ara anem a la teva feina. A veure, els Vallesos, d'on et va sortir la idea de fer aquesta revista amb aquest títol? Perquè d'entrada no sé si el Vallès dona la sensació que has de ser o d'un o de l'altre, eh?
No, i ara, de cap de les maneres. De cap de les maneres. La nostra tesi de Vallesos que impulsem amb... que va néixer ja fa 15 anys. És una cosa feta a foc lent, en surten dos cada any. Per tant, si és el 30è, que hem fet 30 joies desaparegudes, vol dir que fa 15 anys que hi som. I ens va semblar que hi havia un forat en un territori com el nostre, com el Vallès, tan gran, tan poblat, 1.400.000 persones, que és el motor industrial de Catalunya i de Barcelona, i a vegades al darrere, doncs... Però, evidentment, allà també hi ha un pòsit, com hi és a tot arreu. No cal ser l'Empordà i la Cerdanya i el no sé què... I... No. A tot arreu hi ha un patrimoni molt valuós, una memòria popular per explotar, per explicar, que contribueix a estimar-te la terra i a donar-li identitat, i en això ens vam posar. I dius això d'un i dos. Aviam, no ens podíem dir Vallès, que és el que ens hauríem de dir, perquè ja hi ha una revista nascuda en ple franquisme i molt marcada per que se'n diu, però nosaltres sempre diem que de Vallès n'hi ha un o molts més de dos, l'oriental i l'occidental. No, és el Vallès, i ens diem Vallesos amb tota la pluralitat, perquè, a més, dins de les comarques administratives hi ha la Vall del Tenes, el Baix Montseny, el Baix... Vull dir... Però, en canvi, hi ha una gran unitat en aquest territori, d'una plana voltada per totes unes muntanyes, la Serra Collserola, la Serra de Marina, el Montseny, que les fiten, i allà transitem els vallesans i la gent que fem Vallesos.
Que bé que ho expliques.
Sí, oi?
Ho expliques molt bé. Escolta, interessant per llegir només pels que viuen al Vallès? Entenc que no, eh?
No, home, no. I és per fer venir ganes a tothom que sàpiguen que això, que aquell tros de país que sembla que sigui un passadís d'autopistes només i de naus industrials, doncs té moltíssimes altres coses. Patrimoni de tota mena. Nosaltres procurem en cada número fer una carpeta dossier que ara veig que m'estic quedant aquí a mig fer,
No.
Però, passa, això sempre passa.
Però que hem parlat des de fer memòria de les riuades del Vallès fins a, en aquests moments, recuperar 30 joies de, que han anat caient en urbanístiques, sobretot, però Agoita, estan aquí posant aigua el got d'aigua.
I tant, i tant.
I en fi, però més enllà d'una primera, d'una carpeta dossier aprofundida, en cada número hi ha molts patrimonis de tota mena, d'història, de natura, de cultura popular, d'arqueologia, i entrevistes, una entrevista central en cada ocasió. En aquesta ocasió és a la presidenta del Comitè del Canvi Climàtic de Catalunya, que és un economista de Caldes de Montbui, que fa unes reflexions molt, molt curioses, de com molt, molt profundes, que diu que hi ha poca implicació dels polítics, moltes paraules, però pocs fets. I així mateix, tot de persones que no tenen per què ser a vegades molt, molt notòries, però que fan coses grans en el territori vallesà i en la cultura popular.
Parleu en aquest número, és el número 30, 30 joies. Ens en destacaries una, va, pels nostres oients, una joia del Vallès?
Mira, per posar-ne una, la que hi ha a la portada, aquesta torre gaudiniana, ara que estem en ple any Gaudí, això ens hem de fer càrrec que des de l'any 62 és a terra. Per tant, aquesta meravella, que ara hauria fet 120 anys, perquè és del 2006, del 1906, exacte, la va idear el mateix Gaudí, la van fer deixebles seus, però, en fi, amb la guerra va quedar tocada per una explosió en la retirada, però hi va quedar desocupada, i després va acabar caient en la construcció massiva dels anys 60 i 70. I va haver-hi un episodi molt curiós als anys 90 que la van voler tornar a fer, no restaurar, perquè ja era terra, sinó dir, ostres, allò... I va haver-hi tota una campanya que el Jaume Arnella, que és el nostre rapsoda, el nostre romancer, tanca el número amb un romanço dedicat a la Miranda del Vallès, que es va fer servir en aquella campanya, als anys 90, que es volia refer, però no va poder ser. Però com aquesta, estacions de tren, masies, que han anat caient i s'han anat especulant d'una manera que sap greu. I aquest número una mica vol fer un crit de dir, ostres, no, cal ser més curós amb moltes...
No deu ser fàcil, tirar endavant una revista, un projecte així, però veient-lo, a més, una edició molt bonica, amb paper d'aquest, els que ens agraden no? fullejar i ens agrada el paper, que tingui textura, etc. Està molt ben treballada. Dic que no deu ser fàcil, però quin privilegi, no?, poder-ho fer a la vegada, perquè, a més, aquí hi ha una aposta per un tema, hi ha uns aprenentatges cada vegada. No sé si tens aquesta sensació.
Sí, cada número és un part, i és un llibre, i és una especialització que, per sort, el fem amb complicitat amb moltíssima gent, que ha anat creant tot plegat una xarxa de gent que, ostres, allò que nosaltres quan ho engegàvem no ens hauríem pensat d'arribar a 15 anys en un producte en paper, en plena crisi de tot això, que amb el que arriba a costar de trobar un nínxol de forat. Però bé, ens emparentem amb tot de revistes que ja coneixeu en d'altres territoris, Gavarres, Alberes, Garrotxes, L'Arol, el Berguedà, sí. Amb diferents, si voleu, cadascú amb les seves, però que intenten pouar en el seu territori, a la menuda, des de la distància, perquè és proximitat, però moltes vegades mirant enrere per entendre'ns. El número anterior, en aquest...
Aquest?
Sí,
el que tinc ara jo a les mans.
Dèiem, Defensors de la Terra.
Sí.
Explicàvem lluites ecologistes de fa just 50 anys, de finals dels 70, que van permetre llavors salvar Gallecs, salvar el Parc de Sant Llorenç del Munt, salvar la Torre Negra, i tot això. I unes lluites que nosaltres entenem que són patrimoni, finalment, lluites populars per un patrimoni com la natura, que llegides avui et fan l'efecte de... Bé, és aquest joc en el qual juguem.
In my curve,
Un minut i mig per tancar la setmana, per tancar el divendres, de part de tots els que fem al Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies per haver-nos seguit. Aquesta cançó que sona de fons i que ara ens està boicotejant es diu Bad News, males notícies. En portem de vegades, però ens agradaria explicar-ne d'altres. Esperem que la setmana que ve puguem venir amb bones notícies. Qui sap, qui sap. Kids are all scared home. I arriba el moment de dir adéu, que no ens agrada dir-ho nosaltres directament.
No. L'última paraula del dia avui la tindrà en Vicenç Relats i Cases. Ell és periodista i director de la revista Llibre Vallesos. L'hem estat comentant. No sé què voldrà dir ell per tancar el dia i tenir l'última paraula, però, en tot cas, si Pere Quart deia allò de com el Vallès no hi ha res, exacte, no sé què dirà en Vicenç Relats.
No, doncs jo diré que avui, que és el gran dia de la setmana, és un gran què poder dir bona nit a tothom i gran cap de setmana, malgrat que plourà i farà fred, però fixem-nos-hi, en la quietud que ens hem de trobar a casa, podem fer allò que no vaga de fer i podem llegir, podem gaudir d'estar en els de casa i arrelar-nos a la filosofia sàvia aquella de a poc i bona lletra, menjar poc i pair bé, que ajuden a carregar piles i a descobrir-hi també good news que en podem generar.